Hola, Jessica.
Hola.
Mira, imagina't, avui faig que t'imaginis que ets una noia... A veure, posa't en situació,
Posa en
personatge.
situació, a veure, fes-me una descripció del meu personatge.
Val. Ets una noia molt humil i discreta.
Vale, coincideix bastant amb mi.
Molt bé. I que el noi que t'agrada, que et cau la bava quan el veus, és no sap ni que existeixes.
Això també em sona.
No, ai, pobra. Però és més, aquest noi només té ulls per una artista carismàtica i espectacular,
També, també.
i que
És
té
com
cua
molt...
d'admiradors. I què podries fer per aconseguir que aquest noi et faci cas?
Doncs imagino que alguna cosa molt ridícula perquè aquesta persona doncs, vegi que existeixes i després ja fer ús d'això, de la
El
simpatia,
teu encant
de
natural.
l'encant natural, perquè vegi que sóc la dona dels seus somnis.
Exacte, no? Doncs mira, això és el que li passa a la protagonista de l'obra d'avui.
I avui no parlem d'òpera, sinó d'una de les sarsueles més importants de la història, Doña Francisquita.
Ah, exacte. I tot just el 17 d'octubre del 2023 es va celebrar el centenari de la seva estrena a Madrid.
Déu-n'hi-do. I avui això que hem escoltat és el fragment final del cèlebre Fandango de Doña Francisquita amb l'Orquestra Simfònica del Vallès dirigida per Xavier Puig i Belén Cabanes a les Castanyoles. Marc, quina és la diferència entre... Aquesta pregunta és com molt, molt tòpica, no? Quina és la diferència entre una òpera i una sarsuela?
Molt bé, anem a aclarir-ho. L'origen total de la sarsuela és el barroc. Eren els espectacles que es feien al Palacio de la Zarzuela, que es deia així perquè era un terreny amb moltes zarzes, i van dir el Palau de la Zarzuela. I aleshores era un espectáculo de zarzuela,
A
perquè es
veure,
feia...
coses més senzilles, no?
Sí.
De zarzes, zarzuela, doncs zarzuela. Va,
Sarsuela.
molt bé.
I en aquest palau es feien aquests espectacles, i van passar molts anys, segles, perquè jo era sarsuela barroca, d'estil barroc, que pràcticament queda molt poqueta cosa, però quan parlem de sarsuela, en general ens referim a aquest gènere que es va tornar a dir sarsuela, però al segle XIX, és la sarsuela que coneixem avui en dia. La diferència amb l'òpera, que és el que em preguntes, és que a l'òpera no hi ha parts parlades.
I a mi em sona això del género chico.
Ah, sí.
Totes les sarsueles són... Això vol dir que són petites, que amb música senzilla,
No, això és
castissa...
un equívoc bastant habitual inclús dins dels aficionats a la sarsuela i dels professionals, que diuen género chico per dir
És per la
sarsuela.
germana petita de l'òpera.
Sí,
No?
però en realitat és un subgènere de la pròpia sarsuela. El género chico, la sarsuela com a tal, pot ser arribar a ser una gran sarsuela, com és el cas que ens ocupa avui en dia. El género chico va ser quan una sèrie de companyies, amb pocs recursos, van començar a crear espectacles amb menys recursos, amb més petitones, amb menys tal. Precisament aquesta sarsuela que parlem avui, Doña Francisquita, va significar una renovació i una regeneració i un nou impuls de la zarzuela grande, que és la que sentirem avui. A més, què té aquí? Doncs és una sarsuela amb tres actes, amb una gran orquestració, amb moltíssims personatges, amb un llibret molt divertit i enginyós, i sobretot amb una música extraordinària, de molta més qualitat i complexitat que moltes òperes famoses.
Sí, ja he vist, no, he escoltat que amb el petit fragment que has preparat a l'inici d'aquest programa ja es nota que no és una música senzilla i banal.
No, en absolut. És una gran sarsuela amb una gran complexitat i una gran sofisticació i, a més, molt espanyola, com hem sentit, per la música, pel so de les castanyoles, tot plegat, però, curiosament, d'un autor molt català, Amadeu Vives, que va néixer a Collbató i que va tenir la gran... Sí, i no només feia una gran música, sinó que a més tenia la plasticitat i el talent de saber copsar, doncs això, la música de diferents regions d'Espanya, perquè tots recordem l'Emigrant, Dolça Catalunya, pàtria del meu cor. Això que a tots els catalans ens fa, no?, una nostàlgia.
A mi m'acabes de deixar en xoc, eh? Això té... El Marc té una cosa meravellosa, cada cop i volta es posa a cantar i et deixa amb la boca oberta.
Això també és Amadeu Vives, igual que això és purament madrileny i castís, com podria ser també Maruixa, que és una altra sarsuela d'òpera, en aquest cas, perquè no hi ha per parlar d'Amadeu Vives, que està basada a Galícia.
A Galícia, Maruixa, sí.
Maruixa. O, per exemple, saps que l'himne balear, dels Illes Balears, és la Balanguera, que és una cançó que va composar Amadeu Vives.
Ostres, un camaleònic. Un compositor camaleònic.
Polifacètic.
S'adaptava...
Sí. Sens dubte, una meravella. Aleshores, jo proposo que sentim un fragment, en aquest cas la famosa romança de Fernando, el tenor, que és Por el humo se sabe dónde está el fuego.
Tants endavant.
Escolteu l'orquestració. Aquí, com canta l'orquestra. I en la firmia de la mora que a mi el que m'agrada d'això de Vives és que et fixes que l'orquestració és molt rica, rica en tímbrica, en harmonia, i que acompanya el cantant i que canta i dialoga amb el cantant d'una manera que no és gens senzilla ni banal. Vull dir...
És un personatge més.
Sí, i a més té entitat pròpia, té interès propi, el material temàtic de l'orquestra té prou interès. No és un simple acompanyament que fa la mateixa música que el cantant. Moltes vegades a les sarsueles més petites el que sentim és que l'orquestració el que fa és la mateixa línia melòdica, la mateixa melodia que el cantant, i això és molt pobre, no? Diguéssim, és molt senzill. Aquí, en canvi, podem apreciar la riquesa, diguéssim, i el saber fer d'Amadeu Vives.
Que fantàstic tenir-te aquí perquè ens diguis aquests detalls, ens expliquis aquests detalls que fan encara l'escolta i la visió d'aquesta òpera i d'aquesta sarsuela, doncs encara molt millor. Recordem que en aquest cas l'orquestra està cantant al costat, estava cantant al costat del tenor, que era Josep Bros, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Xavier Puig. I recordem que és una gravació en viu, cedida per Catalunya Música i gràcies a la col·laboració amb la Fundació Òpera a Catalunya. Marc, què hem de saber de Doña Francisquita?
Bé, si no coneixes Doña Francisquita, has de saber que és una gran sarsuela en tres actes d'Amadeu Vives amb llibret de Federico Romero i Guillermo Fernández Shaw, que era un dels grans llibretistes també de l'època, que es van inspirar en la trama de La discreta enamorada, una obra de Lope de Vega, de bastants segles abans. I van traslladar l'acció al Madrid, i atenció, però no al Madrid típic de majos i majas goyesques, amb la típica estampa goyesca amb el que havia recollit amb una rejilla i tot això, no. Ni tampoc van caure la tentació de portar-lo al Madrid castís i xulapo de la Verbena de Paloma o altres que tenim al cap, no. Va portar-lo al Madrid romàntic del segle XIX. Aquesta obra es va estrenar al Teatre Apolo de Madrid, precisament el 17 d'octubre de 1923, d'aquí la celebració del centenari. I a Catalunya s'estrenà al Teatre Tívoli de Barcelona el 12 de desembre de 1923.
I ens pots fer 5 cèntims de l'argument, ja sé, noia, humil, enamorada, superenamorada d'un noi que no sap ni que existeix.
Exacte, és el que dèiem al principi. Francisquita, que dona nom a l'obra, la soprano, està enamorada de Fernando, el tenor. Una altra vegada, tenor i soprano, parella d'enamorats, eh? Bé, doncs, Fernando és un estudiant que va sempre acompanyat del seu amic Cardona, que també és tenor, i que canta molt, i que al llibre el descriuen más listo que el hambre.
És la descripció del, sí, del
sí,
personatge.
Sí, clar, si Fernando és l'avi romàntic i galant, l'altre és el contrapunt una miqueta més sí, trapella i còmic, no? Fernando només té ulls per Aurora la Beltrana, que és la mezzosoprano. És una femme fatal com a la Carmen de Bizet. Mm-hmm. És una artista... Si Francisquita és una persona pues, discreta, introvertida, l'altra és extrovertida, cridanera, dona la nota, és una artista que canta, balla i té cua d'admiradors. I, a més, clar, el tema és que Francisquita, aquí passa una cosa, rep una proposició de matrimoni de Don Matías, el pare de Fernando.
A veure. El sí, seu sogre, o sigui, el que és, seria el seu sogre, sí.
Si sapigués Fernando que la Francisquita existeix. Clar, perquè Fernando té un pare que és vidu, és Don Matías, i li proposa matrimoni a Francisquita. Aquí es crea un equívoc còmic perquè la mare de Francisquita es diu Francisca. I també és vídua. I clar, la dona es pensa que va per ell, no? Que va per ella. I resulta que no, que vol casar-se amb la filla.
L'home volia la filla.
Exacte. I bueno, la qüestió és que està ple d'equívocs d'aquest tipus divertits. La qüestió és que a Francisquita, en comptes de dir-li que no, aprofita l'ocasió per dir-li sí, sí, està molt bé, i aleshores utilitzarà a Don Matías per cridar l'atenció de Fernando.
Que això és el que tu em preguntaves abans, què faries?
Exacte.
Jo no li diria que sí.
Doncs, bueno,
el seu clar, pare. Però sí, la Francisquita sí que ho
diu. Li diu que sí, però diu, sí, però escolta, el teu fill no para de venir per aquí a cantar-me per les nits serenates, i cosa que és totalment mentida. Falsa, mentida. I clar, el pare li va al fill, escolta, nen, deixa en pau a la Francisquita aquesta, i clar, l'altre diu, qui és aquesta, què passa aquí? I va demanar-li explicacions. No, en plan, oiga, senyora, que jo no he sido, no? Ah, no? Ah. Però total, tot això és un doble triangle amorós que es va complicar en l'argument amb tota de farsa i tot plegat molt divertit. Val la pena molt llegir el llibret, està escrit amb molt d'art i molta gràcia, s'ha de dir. I al final, tot això s'entrellaça en moments còmics i costumistes, eh? Hi ha un carnaval, un casament, surten oficis de l'època, i acabarà tot bé, perquè aquesta és una òpera, una sarsuela que és divertida i acaba bé. I Don Matías comprendrà que és massa gran per pretendre a la joveneta Francisquita. I Fernando s'adona que a Aurora no li convé gens. I així, doncs, l'amor dels dos joves acabarà triomfant.
M'encanta. Un final feliç.
Sí,
que a vegades parlem d'òperes que no tenen final feliç. Però continuem. I què podem sentir d'aquesta sarsuela?
Mira, doncs, precisament la canción del ruiseñor. Això és la cançó que canta doña Francisquita quan Fernando i Cardona venen a dir-li, escolti, que jo no he vingut a dir-li... I res, ah, no? I diu, i aleshores li canta aquesta paràbola com d'un ruissenyor que li va cantar a la seva finestra, etc. Mm-hmm. Bé, la qüestió és que això del ruissenyor és l'excusa perfecta perquè la soprano tingui l'excusa per cantar notes picades imitant el so d'un ocell, no? I això és una manera de lluïment i de tal. Però diguéssim que la línia melòdica és molt bonica i podem sentir-la ara amb aquesta versió cantada per Isabel de Gaudí.
Oh,
Aquí tenim el ruissenyor.
Exacte. No?
I, a veure, jo el que no em sembla lògic, això de que Fernando realment s'enamori tan ràpidament de la Francisquita, hi ha alguna cosa aquí que em perdo?
Sí, perquè, clar, ell li segueix el corrent i diu, sí, sí, doncs, efectivament, m'agrades molt. I,
ah, però al principi li segueix la corrent, però no...
Però saps per què? Perquè vol aprofitar a Francisquita per donar-li gelos a Aurora, que l'Aurora aquesta està tot el rato fent-li desplantes i donant-li gelos i passant d'ell, però li encanta que Fernando li vagi al darrere. Però, clar, l'altre està ja cansant. I aleshores el que fa és acceptar, diguéssim, una miqueta el joc d'en Francisquita per donar gelos a Aurora, a veure què passa. Clar, què passa? Que aviat, a mesura que va conèixer a Francisquita, va veient que val molt la pena i començarà a debatre's de veritat entre aquests dos amors, tal com canta a Por el humo se sabe dónde está el fuego, la romança que hem sentit abans.
Sí.
Què passa? Doncs doña Francisquita, que és més llesta també que ningú, de fet és molt interessant perquè és un personatge que és el motor de l'acció. Vull dir, tot passa gràcies a doña Francisquita, la seva astúcia, la seva enginy, la seva gràcia. Doncs el que fa és assegurar-se que aquest amor de Fernando és sincer. I aleshores, en aquest duo que sentirem ara, veiem com ella li dona gelos i el pica, no? I li diu, quan ell li va al darrere dient, sí, sí, hem de sortir tu i jo, i ja, però és que jo ja he rebut una proposta de matrimoni del teu pare i va arribar primer, o sigui que em casaré amb ell. No, no, però em casaràs amb mi. No, no, ho sento, però mira, no et preocupis, que jo també et sabré correspondre amb un amor maternal. I l'altre, no, foti!
I està fent el mateix joc que ell vol fer-li.
Clar, exacte.
Doncs anem a sentir aquest duet. Aquests eren la soprano Isabella Gaudí i el tenor Josep Bros amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Xavier Puig.
Sí, he pogut sentir aquest duo de seducció tan galant en el que ell, de manera fingida, li va al darrere i ell utilitza la proposta de matrimoni de don Matías per donar-li gelos i per pujar l'aposta. Diu, sí, sí, tu vols estar amb mi, però m'hauràs de demanar matrimoni igual que l'altre, no? És com quan...
Home, clar, està ja... Ell arriba a un punt que està veient que controla la situació.
Totalment.
I vull dir que al final d'aquest fragment m'ha recordat alguna de les escenes de Disney. Saps els duets que fan a vegades noi i noia d'amor i tal? M'ha recordat.
És que potser Disney també veu d'aquest tipus. S'inspira en aquest tipus de música també. I tant que no. Per què no?
Doncs aquí finalitza el capítol d'avui. I us recordem que aquest és un podcast original de Pròpera i us hem parlat Jessica Sotodossos i Marc Sala. També, com sempre, us animem a visitar el web apropera.cat. Si voleu estar al dia de les activitats de Propera o si voleu rebre més continguts interessants, com ara les playlists que hem preparat a Spotify. I us convidem a subscriure-us a la newsletter i us avisaran dels nous capítols d'aquest podcast. Ens acomiadem amb música, Marc.
Ens acomiadem amb música, amb moltes ganes que els nostres oients s'animin a conèixer aquesta i més sarsueles que són una meravella. I ho farem sentint el cèlebre Canto Alegre de la Juventud, que és pràcticament un himne que t'aixeca de la butaca i et fa volar. Canta el cor dels Amics de l'Òpera de Sabadell junt amb el cor de cambra del Palau de la Música. L'enregistrament va ser en viu, de l'homenatge que es va fer a l'Amadeu Vives al Palau de la Música el 29 de novembre del 2021 amb motiu del 150 aniversari del compositor.
Tot un luxe més amb aquestes gravacions en directe. Marc, fins la propera.
Fins la propera.
L'emoció de l'òpera molt a prop teu amb la Fundació Òpera a Catalunya. Gaudeix dels grans noms del gènere amb els millors professionals del país. Funcions arreu de Catalunya. Més informació a operacatalunya.cat.